Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, mig minut per arribar a tres quarts de dotze del migdia. Segons informa Rodalies, sembla que s'està recuperant la circulació en algunes de les línies, però no hem dit res encara de la R2 Sud. Per tant, doncs sembla que de moment continua sense haver aquesta comunicació ferroviària entre Sitges i Barcelona. En aquest punt, bé, saludem, fem un parèntesi amb tota la qüestió de la pagada, perquè Cetàcia, que és aquest grup d'investigadors sobre això, sobre balenes, sobre dofins que tenim, em sembla que tenen la seu aquí al port d'Aiguadols, ha publicat recentment l'informe amb les dades de 2024. Estem en comunicació amb un dels membres de Cetàcia, Ricard Marcos. Ricard Marcos, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquestes dades, bé, la primera, bé, gairebé ens podríem permetre una broma. Els ronquals i els dofins no necessiten electricitat.
No, tenen la sort de no dependre'n d'ella.
Correcte, nosaltres sí, però ells no, afortunadament. Doncs això, heu publicat aquest informe amb les dades, amb els albiraments i la tasca feta per Cetàcia durant l'any passat, pel que veiem, això, una pàgina que posen una ullada, 38 sortides, 8 espècies albirades, 3.500 quilòmetres recorreguts, 100 albiraments, 378 hores de navegació i 304 individus identificats. Com valoreu aquesta tasca que ha fet Cetàcia durant l'any passat?
Doncs molt positivament, ja no només pels números que obtenim aquesta temporada, sinó per la importància d'afegir un any més d'informació i un any més de seguiment d'aquestes espècies i de treball amb aquests animals, que és el que ens importa, continuar dia a dia i any rere any treballant per saber la situació i l'estat d'aquests animals.
Què ens aporta aquesta informació sobre els albiraments?
Al final, la informació d'un any d'albirament el que ens fa és donar-nos una fotografia de l'estat de conservació d'aquests animals, i a mesura que puguem anar acumulant anys d'informació, podrem veure l'estat en què es troben les poblacions, si pugen, baixen, si són residents, si no, i tot això ens permet anar aprofundint en l'estudi d'aquestes espècies.
Uh-huh. Vau començar a recollir dades, si no m'equivoco, cap al 2013, aproximadament, i aquests, doncs això, els últims anys, diguem, el nombre de dades recollides ha anat en increment. Això vol dir que sortiu més, no?
Sí, sortim més, també perquè l'entitat, l'associació Cetàcia, es va consolidant amb els anys i també permet crear una estructura a la pròpia entitat que fa molt més regular l'obtenció de les dades, la possibilitat de sortir i l'equip de persones que treballem en ella.
Més enllà de l'informe, quin ús se'n fa d'aquestes dades? És a dir, què alimenten aquestes dades i per què serveixen els investigadors?
Doncs aquestes dades, a més de tenir-les nosaltres pel nostre informe, es comparteixen amb la Generalitat, estan compartides amb el Ministeri de Transició Ecològica i permeten al final anar recollint aquesta informació de les espècies que tenim aquí. No només en les que anem a nivell nacional, per dir-ho així, sinó que es comparteixen amb altres entitats d'altres països per compartir aquesta informació. S'han publicat articles a nivell internacional compartint informació entre països on hi hem participat. En breu ha de sortir un nou article publicat per nosaltres i es procura aquesta informació que no només es quedi en un calaix guardada, sinó que es vagi publicant i per nosaltres és importantíssim que la gent hi pugui accedir-hi.
Uh-huh. Per què vau triar com a lloc d'operacions tot aquest litoral sud de Barcelona?
Doncs realment, a l'inici de l'entitat, que és un del 2012, es va crear perquè hi ha un volum molt gran de població en tot aquest espai, però es donava la contradicció que teníem una població que vivia molt a prop del mar, però que desconeixia tot el que hi passava. No? Tu parlaves amb la gent dels dofins i les balenes i diuen, sí, el Carib, ostres, no, el Carib no cal, el tenim aquí al costat. Hi havia un gran desconeixement, continua havent un gran desconeixement, a poc, amb la feina que fem a l'entitat i altres entitats es va canviant la mirada que hi tenim, però la conscienciació i l'estudi i el desconeixement que hi havia en aquell moment de tot aquest espai és el que ens va fer treballar en aquest territori.
D'acord. Teniu una dinàmica de treball establerta, és a dir, sortiu doncs, determinats dies, com planifiqueu aquesta tasca?
Sí, intentem sortir al màxim que puguem, tant entre setmana com cada setmana. Els cetacis, sobretot, tenen una limitació i és que el mal temps, no? I entenem com a mal temps, ja no pluja o temporals, sinó, per exemple, que hi hagi onades molt altes i dificulta moltíssim l'observació d'aquests animals i, per tant, sortiríem i encara que estiguessin allà, potser no els estaríem veient perquè hi ha una onada que te'l tapa, literalment. I el vent també ho dificulta moltíssim la detecció d'aquests animals al mar. Llavors, sortim quan les condicions meteorològiques ens ho permeten, sobretot.
D'acord, és a dir que al final és la condició del mar la que marca doncs, el que pugueu sortir per fer aquests albiraments.
Clar, sí, perquè a més intentem que sigui tot l'any, perquè ens interessen les dades tot l'any, no volem només la primavera i veure què passa la primavera, perquè tenim els animals distribuïts al llarg de tot l'any aquí a Catalunya.
I són sempre o migren?
I són sempre les espècies, hi ha algunes que fan migracions, com per exemple el rorqual, però que una espècie la tinguem sempre present o que la puguem veure al llarg de tots els mesos de l'any no implica que sigui el mateix animal el que estiguem veient tots els mesos de l'any. I una de les coses que estem estudiant i que volem publicar és què passa amb aquests animals, on van, no? Aquest individu en concret. Hem registrat que se'n van a França, que se'n van al sud-est d'Espanya també, aleshores veure cap on van, quines interconnexions hi ha entre altres països i quin ús fan del territori.
Perquè els teniu identificats individualment, els individus, o
sí, hi ha algunes espècies que es poden identificar individus per separat, degut a utilitzar una tècnica que es diu fotoidentificació, les marques i les senyals que tenen a les seves aletes dorsals, per exemple, en el cas del dofí mular o en el cap d'oia gris, o les marques que tenen a l'aleta caudal, a la cua, com per exemple el catxalot, ens permet identificar aquests animals un a un.
D'acord, i d'aquesta manera podeu saber doncs, si està en determinat període, si està sempre, si marxa,
exacte,
si torna. D'acord.
Si ha tingut una cria nova, si la cria que ja tenia fa un any la tornem a veure o potser aquella cria ha deixat el grup, tota aquesta informació a través de fotografies l'obtenim.
Doncs aquest històric, que ara mateix doncs és això d'uns 11-12 anys, ens permet ja començar a elaborar alguna hipòtesi sobre doncs, l'estat de conservació d'aquest tipus d'espècies en el nostre mar?
Sí, hem de recordar que totes aquestes espècies estan protegides al final. Són espècies que són molt sensibles també a nivell de contaminants, estan a la part alta de la xarxa tròfica i, per tant, qualsevol interacció que tinguem a les parts més baixes, per dir-ho així, d'aquesta piràmide, doncs els acabarà afectant d'una altra manera i també hem de recordar que és un territori on tenim moltíssima activitat humana, tant de vaixells de passatgers, després ara a l'estiu, quan comenci el bon temps, se'ns omple el mar de motos d'aigua i embarcacions petites, doncs tot això al final els afecta. Ho hem començat a treure conclusions a nivell de tenim individus que tenen un cert grau de residencialitat, que els podem anar veient de manera regular al nostre territori, però a nivell de població, si encara no obtenim les dades suficients com per dir si està pujant o està baixant. Hem de recordar que són individus que hi viuen molts anys, també. I al final, si un animal et viu 40 anys al medi natural, doncs trigaràs molt de temps a veure si s'estan morint més o si estan naixent més, per veure què li passa a la població.
D'acord. En el cas concret de els dofins, ens ha cridat l'atenció veure que la majoria d'albiraments de dofí mular estan just davant de la costa de Sitges, davant nostra, per entendre'ns.
Sí, nosaltres tenim el port bàsic, com comentàveu abans, el port d'aigua dolç, a Sitges, i concretament el dofí mular és una espècie que trobem a la plataforma continental, que és el tram inicial, per dir-ho així, on hi ha poqueta profunditat a la zona de la costa. Ja és habitual, i els trobem els hem trobat alguns cops just sortir de port, que els sortim i els veiem, altres que hem d'anar a navegar una miqueta més, però és una espècie que ja de per si, per les seves característiques com a espècie, la trobem en aquesta zona.
D'acord, també és una de les... Bé, de dofins, pel que veiem a l'estadística que publiqueu, és l'espècie més vista també, la més albirada, el dofí mular.
No, és el dofí llistat, el dofí ratllat, la més albirada.
D'acord.
El dofí ratllat és un dofí que trobem a més profunditat, ja, més petitet que el dofí mular. El dofí mular, perquè tothom ho tingui en ment, és el dofí que trobem als zoos i als aquaris.
D'acord.
I l'espècie més albirada és un dofí més petit, que és el dofí ratllat, que té un parell de línies que li surten des de la zona del cap, i que és el que li dona el nom.
Veiem 14 catxalots, que déu-n'hi-do, 14 albiraments de catxalots, millor dit, que déu-n'hi-do.
No, d'albiraments de catxalot són menys.
Són menys? Ah, 2000, no, 16. 2024 posa 16 en l'estadística que tinc aquí, en aquesta taula. Bé, és igual. És a dir, hi ha albiraments de catxalots.
Sí. Veiem catxalots. Sí que és veritat que el catxalot és una espècie menys habitual, per dir-ho així. Però sí que és un altre any on tornem a observar, com comentaves, les 8 espècies que considerem residents al Mediterrani, i el catxalot és una d'elles, que és una de les que està en... té molts problemes de conservació a nivell de xoc amb embarcacions.
D'acord.
I també cal aconseguir més informació d'aquestes espècies.
I en canvi es veuen més rorquals comuns?
En el nostre cas n'hem vist un només aquesta temporada, no vol dir que no hi hagin passat, és que nosaltres en les nostres sortides n'hem vist un, tenim constància que se n'han vist, però segueixen, és una espècie que veiem de manera regular en el pas de primavera. Aquesta sí que té una estacionalitat molt marcada entre el febrer i el maig, el juny, és quan es concentren els albiraments.
I per altra banda, en el mateix informe també aixequeu acte de, per una banda, tortugues i per una altra banda, aus.
Sí, portem des del 2021 recollint de manera estandarditzada la informació de les aus marines i de totes les espècies d'aus que anem trobant, també per veure l'estat i distribució que tenen aquestes espècies, i també ja des d'un principi de l'estudi recollint la informació de la presència de tortugues, de peixos lluna, de taurons, tot el que seria fauna més grossa que podem identificar des del vaixell, doncs intentem recollir tota la informació que podem.
Totes les persones que vulguin consultar aquest informe està a la web a la pàgina web de l'associació Cetàcia, es pot descarregar, és un PDF. Les persones que, o per una banda, tinguin interès en col·laborar amb vosaltres, les persones que tinguin fins i tot interès en acompanyar-vos en alguna sortida, què poden fer?
Doncs poden entrar a la nostra pàgina web, allà trobaran des dels informes, els articles científics que anem publicant, tota la informació que anem recollint per l'entitat des dels seus inicis. Va ser importantíssim poder-la compartir amb la gent i que la gent pugui conèixer el que anem estudiant. I des d'allà també trobaran uns correus de contacte on podran demanar informació per acompanyar a l'equip d'investigació en una de les seves sortides.
D'acord, és a dir que és possible per les persones que puguin, doncs això, que els hi pugui cridar l'atenció, anar a veure aquests grans animals que poblen el Mediterrani, doncs tenen la possibilitat, tenen l'opció de posar-se en contacte amb vosaltres per veure la fórmula a través de la qual doncs us poden acompanyar. Seria això?
Sí, totalment. A les nostres sortides tenim unes places reservades per gent externa, i poden desaprendre les tècniques que utilitzem d'investigació, estar observant els animals amb nosaltres també, i gaudir d'una jornada de recerca científica en l'àmbit dels mamífers marins.
Ricard, quin dia torneu a sortir? Ja posats.
Doncs ara estem pendents perquè la meteorologia s'empitjora, aquest pont que ve ara de l'1 de maig empitjora una mica, a veure quan el temps ens deixa sortir. Ahir mateix vam sortir, ahir mateix vam veure un rorqual i un grup de cap d'olla negra, d'uns 70 individus calculaven allà al vaixell.
70 individus, és a dir, que déu
n'hi do. Sí, va ser una mica complicada la comunicació, però sí, aquest matí ens ha arribat tot i vam veure això, un rorqual i el grup d'uns 70 individus de cap d'olla negra, que és una espècie que fa uns anys no havíem observat i ja portem Diria que amb aquests són 3-4 anys seguits que l'estem observant.
Doncs totes aquestes dades, com dèiem, estan en aquest informe 2024 de l'associació Cetàcia, com dèiem, està disponible a la seva pàgina web. Anem seguint doncs, de tant en tant aquesta informació molt interessant sempre sobre doncs això, un indicador bàsic de la biodiversitat del nostre mar i de les nostres costes. N'hem pogut parlar amb el membre de l'associació Cetàcia, Ricard Marcos. Ricard, moltíssimes gràcies, bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar un any més amb nosaltres.
Doncs i fins una altra ocasió. I a tots vostès, doncs, són les 12, com sempre. Esperem que demà ja s'hagi recuperat tot el 100%, fins i tot la circulació de Rodalies, com dèiem. Gràcies per la seva atenció, com sempre. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.